els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
In the heat of the night.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició del programa de matinada, avui 2 de febrer. Els aeroports de muntanya situats prop de les estacions d'esquí, amb més pistes per a principiants que pistes negres, atreuen un volum més alt de trànsit. L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, està situat en un enclavament ideal pels amants de l'esquí i amb més de 1.000 quilòmetres de pistes a menys de 2 hores de viatge. Malgrat això, la majoria de viatgers prefereixen volar a Barcelona, que és a més de 3 hores amb cotxe de les pistes més properes, i fins i tot algunes companyies aèries anuncien la ciutat comtal, que és costanera, com a destinació d'esports d'hivern. El 6 de febrer s'inaugura el Cinema Baix de Sant Feliu de Llobregat, els Premis BOC 2020, una mostra que arriba a la seva quarta edició i que es veurà a més de 30 seus dels països catalans d'Europa. Ara sí, comencem el programa a la part tècnica en Xavier Aguilar i qui us parla, Esther Nosàs.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
La Federació de Colles de Sant Madius convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març. Durant el matí, desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat. I a les 8 de la tarda, desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmeron. Veniu, us hi esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
I ja han passat 15 dies i, com és habitual, tenim la companyia de Maria Pilar Mocet. Benvinguda al programa.
Pues, què tal? Com estan tots? M'agrada molt de tornar a saludar-los, eh? I jo ja me'n cuidaré de donar algun consell també pels peus, no?
És clar que sí. De nosaltres parlarem de salut de peus.
Això mateix.
I crec que ens toca parlar precisament de la pell.
La pell, sí,
mira. Per què s'ha escollit avui aquest tema?
Doncs, bueno, perquè la pell és un òrgan el més gran del cos, i ens recobreix tot el cos. Per tant, és una barrera de protecció. Quan falta pell és un problema. I quan la pell no està sana també és un altre problema. I els peus, lògicament, és un punt doncs, que també poden, a través de la pell dels peus, entrar dintre del nostre cos moltes infeccions. O sigui que també s'han de cuidar. La pell dels peus és diferent de la del cos. té una fórmula diferent, un pH que diem, àcid, que és diferent del cos. Per això a vegades diem, posis crema de peus, perquè bueno, també l'absorció és més bona si la pell, la crema és específica, perquè la pell també és diferent de la resta del cos. Aleshores, passa que degut a malalties, que potser a vegades es prenen molts antibiòtics, o inclús a l'entorn ambiental, pues la flora de la pell, que és la protecció de la pell, es fa malbé i aleshores, clar, dona ocasió a que per allà entrin infeccions. Les infeccions més freqüents són els fongs i els virus, no? Els fongs considerem que és una infecció molt habitual, que és de pell, i que la més anomenada és el peu d'atleta, que el peu d'atleta abans era pues, perquè la gent que feia esport i es dutxava molt perdia aquesta protecció de la pell. La pell ha de tindre una protecció natural i si la perd també és un perill. I llavors que la gent que fa molt esport, que es dutxen i sobretot que no s'eixuguen bé, doncs poden deixar el poro obert de la pell i per allà entrar infeccions. Les més habituals, com dic, són les de fongs, no? També ocasiona doncs, que el poro obert augmenta la sudoració i aquesta sudoració ens provoca també mala olor, sobretot la gent esportiva i la gent jove. Tothom sabem que quan es treuen els calçats esportius fan molta pudor, no? Bueno, doncs han de fer tractaments específics, han de treure aquest excés de sudoració perquè si no després es pot infectar la pell, no? Llavors, els espais interdigitals, que jo tinc molta mania en dir que molta gent s'eixuga peus, per suposat, però entre mig de dits no gaire. I això és un perill perquè també si queda humitat, allà es poden posar fongs amb molta freqüència. Comença moltes vegades amb aquest espai, no? O també a les ungles. Les ungles també és un punt de molt facilitat de que es posin fongs. Llavors, la pell ha d'estar neta, però ha d'estar sempre molt seca. I si cal, doncs han de fer tractaments específics per millorar l'olor, per evitar l'olor, que sí que l'olor s'ha de tenir, la sudoració ha d'estar, perquè així s'eliminen toxines. Però si la sudoració és excessiva i fa pudor, llavors això s'ha de controlar molt, perquè sempre són ponts d'infecció.
Quines cremes o desodorants ens recomanaries tu?
Mira, doncs ja són específics de farmàcia, que n'hi ha un munt, no? Porten sals d'alumini, porten productes secants, perquè el que interessa és que la pell estigui sequeta. Tant pot ser amb pòlvores com pot ser amb esprais. Aleshores, és molt freqüent la sudoració excessiva amb la pubertat. A vegades la gent jove sua moltíssim i després, a mesura que ens anem fent adults, no suem tant. Però és molt habitual. Llavors s'han d'utilitzar, per exemple, doncs mitjons i sabates que transpirin. Els mitjons de fibra natural. Ara es veu també que el mitjó de cotó, quan el peu sua, clar, es mulla, però també costa moltíssim d'aixugar-ho. I a vegades aquesta humitat que continua estant al mitjó humit també és perillós. Per tant, el millor és que sigui un mitjó que transpiri. Amb fibres de bambú, que és curiós, però hi ha fibres de bambú, i també que portin nitrats de plata, coses, productes de plata. I així el mitjó, si és fibra natural, no fa suar més. A vegades la gent jove porten deportives moltes hores al dia i molts dies a la setmana. Interessa que aquestes deportives es puguin rentar. I també interessa que durant la nit aquestes esportives els hi posin uns polvos a dins que sequin i que, si pot ser, estiguin dos parells d'esportives per anar alternant. I 24 hores al dia deixar que s'assequin i l'endemà posar-se unes diferents. I aquesta plantilla que normalment porten les esportives, que siguin rentables, que es puguin rentar per desinfectar, no? Aleshores, bueno, tenim una paraula que queda molt, així, molt rara, que a la mala olor dels peus se li diu podobromhidrosis, vull dir que és una paraulota molt rara, però és això, és podo perquè és excés de sudoració amb mala olor als peus, vale? I després hi ha un altre problema, que la pell, per excés d'aquesta sudoració, doncs es fa com si fos formatge gruyer i també fa molta pudor. I també és una altra infecció de la pell, i aquesta es diu queratòlisis punteada. Vol dir que té puntets perquè quan tu veus la planta del peu està tota foradada, foradada no vermella de micosis, que les fongs fan granets vermells, sinó blanc, com si estigués trencada la pell. Es cura, per suposat, però s'ha d'agafar el més aviat possible. Totes les infeccions de pell s'han d'agafar el més aviat possible, perquè si duren menys. I si s'ataca la primera, doncs ja no ve la segona, no? Però si no, els fongs, les peus d'atleta, tot això recidiva moltes vegades amb el canvi d'estació. Quan comença la calor, sobretot, doncs, clar, torna a rebrotar. S'ha de tindre moltíssima cura, que a vegades, encara que sembla que està curat, s'ha de continuar fent tractament. Una altra infecció freqüent que veiem, sobretot amb la gent jove, són les verrugues plantars. Les verrugues també és un creixement dèrmic, la pell s'endureix per un virus que es posa allà dintre. Sempre és que s'encomana d'una persona a l'altra o del lloc on la persona ha trepitjat i portava virus de verrugues, i tu vas després, trepitges, i pel poro obert de la pell t'entra aquesta infecció. Per tant, les verrugues amb gent jove, més que en persones adultes, pues és molt, molt habitual també, no? I també el mateix, s'ha d'anar a les consultes de podologia, de dermatologia, allà on vulguin, però la gent que observi, com nosaltres veiem molt, que després de l'estiu, doncs les mares venen... amb el nen se m'ha clavat una cosa a la planta del peu, i abans no li feia mal, i ara sí que li fa, és perquè moltes vegades és una verruga que s'ha inoculat, però que fins que no es fa gran, doncs no fa mal. Llavors, les verrugues, com estic dient, igual que totes les infeccions de pell, s'han de començar a tractar molt ràpid. Però tenint en compte que totes aquestes afeccions es van infectant d'una persona a l'altra, jo donaria algun consell, no?
Doncs endavant, quin seria aquests consells?
D'acord? Mira, sempre els peus nets, per suposat, però molt secs, i sobretot entre mig de dits. Si cal, s'ha d'utilitzar doncs, polvos o esprais, el que calgui per mantenir-los secs. No compartir ni calçat d'altres persones ni tovalloles d'altres persones. I les tovalloles, jo també aconsello que les persones que tenen problemes als peus d'infecció no les utilitzin res més que pels peus. O bé, una altra solució és aixugar-se els peus amb paper de cuina i llançar-ho, amb la qual cosa, perill d'infecció ja no n'hi haurà.
Potser seria més pràctic així.
Més pràctic, ni per la persona, que ja no s'encomanarà enlloc més, perquè el paper ho llençarà, no? Si van a dutxes, doncs al gimnàs, a llocs públics, s'han d'utilitzar xancletes, perquè si la xancleta no toca directament a terra, no? El calçat, tal com dèiem, sempre ha de ser transpirable, i igual que els mitjons. Com que això pica molt, sobretot els peus d'atleta, no es toquin els peus, perquè la gent es rasca i després les mans es toquen a altres llocs. I llavors s'encomanen ells mateixos amb altres zones del cos. I la veritat que hi ha zones molt desagradables, sobretot als espais a l'entrecuix, per exemple, no? La pell és molt fina i si es rasquen allà i s'han rascat els peus, s'encomanaran els fongs. O el nas, per què no? Vale? O sigui, que no si es rasquen els peus s'han de rentar sempre les mans i després d'un tractament als peus sempre s'han de rentar mans. Vale? I sobretot també en cas de problemes de les ungles s'han d'evitar molt els microtraumatismes. No vol dir que es donaran una gran trompada a la ungla, sinó que es podrà fer petits copets que inclús a vegades són hasta per la sabata. Les sabates que apreten ens apretaran les ungles, si la ungla està malalta, doncs allò es posa més complicat i es fa la ungla més lletja, més gruixuda, o sigui que hem de cuidar tot, en general tot. Les coses de pell, perquè siguin externes, no vol dir que no siguin cuidadoses, o sigui que s'ha d'estar sempre al loro que quan una persona es veu al peu, a qualsevol zona del peu, una cosa que no tenia, doncs que vinguin els especialistes, tal com dic. Els podòlegs, els dermatòlegs, el metge de capçalera, a qui vulguin. No manipulin mai, perquè si no s'escamparan les infeccions.
El que està clar, Pilar, que els problemes que ens poden donar els peus si no els cuidem bé.
Doncs sí, normalment sí que tenen solució, perquè tot això es cura, però s'ha d'estar al loro.
Evidentment. Bé, doncs aquests són els consells d'avui i recordem l'adreça de Podovall.
Podovall, que és a Vallirana, el passatge Bon Retir, número 2, és un local, planta baixa, local 5. El telèfon, perquè s'ha de demanar hora de visita, és
93 683 5821.
Bé, doncs, Pilar...
Quedem als seus peus.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria. Els caps de setmana, per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 26 66.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Què llegim?
I tot seguit us recomanem el llibre de Nora Rodríguez, Educar per a la Paz, la neurociència de la felicitat responsable de l'editorial Kairos. En Nora Rodríguez és escriptora, educadora, conferenciant en pedagogia i també innovació, i també ponent a les Nacions Unides. Molt bona nit i benvinguda. Bienvenida, Nora.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Un placer. ¿Qué implica educar para la felicidad responsable?
Implica enseñar desde edades muy tempranas que nuestra felicidad, la felicidad de cada uno, no está reñido para nada con el bienestar de los demás. Esta idea del individualismo, la competitividad, sálvese quien pueda, yo primero, solo ha llevado a que los niños y los adolescentes se sientan cada vez más solos, pero también a que la educación como tal no funcione. ¿Por qué? Porque no se está educando en sintonía con el cerebro. Nuestro cerebro es el único órgano absolutamente social. Nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro está preparado para conectar positivamente con los demás. Si los niños no se sienten, y los adolescentes no se sienten conectados, no se sienten tenidos en cuenta, si no se practica el altruismo, la empatía, la generosidad, la amabilidad, todo esto que para lo cual venimos predispuestos biológicamente, pues entonces los aprendizajes se quedan a mitad de camino.
O sea, es imprescindible despertar al cerebro social, pero ¿cómo?
Por ejemplo, creando hábitos de ayuda mutua, de agradecimiento, de empatía. Fíjate tú, las investigaciones neurocientíficas han demostrado que entre los 6 y 9 meses de vida, el ser humano ya tiene un indicio de moralidad. A los 18 meses se ha comprobado, los trabajos de Tomasello, por ejemplo, los seres humanos somos increíblemente altruistas. Y te digo más, tus oyentes, cualquiera que viva con un bebé de 18 meses que todavía no habla, con un niño de 18 meses, que hagan esta prueba. Imagina que estás escribiendo y tiras un bolígrafo al suelo, el bebé de 18 meses te lo va a dar, lo cogerá del suelo y te lo dará. Si tú tiras un pañuelo, no te lo dará porque no lo estás necesitando para eso que estás haciendo en ese momento. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro está preparado para la ayuda mutua, para el cuidado. Hasta ahora, fíjate tú, se pensaba que habíamos llegado hasta aquí a fuerza de luchar y defender el territorio. Una película entre malos y buenos, ¿no? Y hoy sabemos, por todos los estudios científicos y neurocientíficos, que hay otra forma de selección natural que es el cuidado mutuo. El tener tranquilo el instinto de pertenencia, el saber que formamos parte de un grupo en el que estamos cuidados y protegidos y, de hecho, nos desarrollamos en grupo y aprendemos en grupo, no hacemos nada solos.
Estoy, vamos, me estás dejando anonadada, porque además en uno de tus capítulos del libro nos hablas de la ética, que antes de aprender a gatear, vamos, que el niño ya está todo en marcha, ¿no?
Sí, lo que te contaba recién, los estudios estos que demuestran, que hay cientos, que demuestran que entre los 6 meses y los 9 meses de edad, los seres humanos tenemos un sentido moral y un sentido ético. Y una de las investigaciones es, por ejemplo, una marioneta intenta abrir una caja. Esto se lo muestra a niños de 6 a 9 meses. Una marioneta intenta abrir una caja, viene otra marioneta exactamente igual a la primera y le ayuda a abrir la caja, y luego viene una tercera marioneta. Cuando intenta por segunda vez abrir la caja, como en una segunda secuencia, la tercera marioneta, que es exactamente igual en tamaño, en forma y en colores a la primera y a la segunda, salta arriba de la caja y no se la deja abrir, ¿no? Y luego, entregadas estas marionetas a los niños, que a lo mejor tiene una diferencia mínima, los niños, los bebés, todos prefieren la marioneta que ayuda en detrimento de la que no ayuda, y además algunos hasta golpean a la que no ayuda, ¿sabes?
Es curioso. ¿Es difícil educar a las generaciones actuales con tanta tecnología?
Yo creo que aquí no tenemos que pensar si es difícil o no. Tenemos que pensar que es urgente y necesario. Por muchas razones. La primera y fundamental es que la tecnología no sabemos a dónde va, no sabemos ni los adultos a dónde va a llegar, ni qué implicaciones va a tener. Pero a medida que haya más robots, a medida que la tecnología impregne todo, ¿qué nos va a distinguir nuestra humanidad, lo que nos hace verdaderamente humanos? Y lo que nos hace humanos es la empatía, es la generosidad, es el altruismo, es la compasión, es la bondad. Fíjate, los trabajos y los ensayos de Gazzaniga, un gran neurocientífico, dice que si hay X cantidad de personas en el mundo, 60 millones pongamos, solo un 2% hacen cosas atroces y terribles, y son sin embargo las que vemos siempre en los medios de comunicación. No le mostramos a los niños ese otro mundo con personas que hacen cosas por los demás. Pero esto de ayudarnos mutuamente y naturalmente, porque tenemos neuronas espejo, por empatía, yo siempre digo que la empatía es el wifi con el que nos conectamos, ¿no? Fíjate que también pasa entre los animales, entre los elefantes, entre los monos, y entre animales diminutos como los cangrejos de las Islas Malucas, que lo cuento en el libro. Cuando un cangrejo queda patas arriba, vienen sus colegas, 5 o 6, y lo ponen patas abajo. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son buenos? No, en este nivel lo hacen porque si alguno queda patas arriba, sabrá que le van a ayudar a darlo vuelta, ¿no? Pero si lo piensas, esto entre los seres humanos tiene otras categorías además. Porque no es una ayuda interesada. Si tú ves que un niño está cruzando la calle, aunque no sea tu hijo, ni sea familiar tuyo, ni te una nada, seguramente si ves que está en peligro, que le van a hacer daño un coche, tú vas y lo salvas. Y esto tiene que ver con este instinto de cuidado para el que estamos preparados. Esto tiene que llegar a las aulas y esto llega a los colegios. Y fíjate tú, hay un aumento de atención, un aumento de aprendizaje y un aumento de memoria de trabajo y memoria a largo plazo cuando se pone el foco en el aspecto social del cerebro a primera hora del día.
Que es lo que más o menos también nos comentas en otro capítulo de tu libro, que es la generosidad, que no solamente mueve montañas, que también mueve el cerebro.
La generosidad reconecta el cerebro. Y además hay que enseñar a los niños, desde edades muy tempranitas, te digo desde los 3 años, porque yo llevo programas por todo el mundo desde los 3 años, donde fíjate tú que la generosidad no es para, hay que enseñar que no es para mostrar a los demás lo que uno hace. Es silenciosa, es callada, se hace con el corazón, pero además se convierte en una gran fortaleza. Las personas generosas son fuertes interiormente, y cuando tienen ellas mismas problemas, esta fortaleza se va convirtiendo en resiliencia. Y hoy en día, fíjate tú lo que te voy a contar ahora.
Escuchamos todos.
La mayoría de las empresas no buscan tantas titulaciones, buscan personas creativas, intuitivas, con alto nivel de resiliencia, empáticas y que sepan tener conexiones positivas en grupo.
Nos has dejado sin palabras. Nos estás dejando sin palabras. O sea, nos estás diciendo que todos estos apartados que nos has comentado, más la generosidad y la amabilidad, nos mejora la vida a todos.
A todos, porque antes, hasta hace unos años, hace 200 años, de las escuelas, ¿para qué? ¿Cuál era la función? Generar trabajadores sumisos, obedientes, bien alimentados para las fábricas. Hoy en día, la era digital nos pone de cara un gran desafío y es educar la humanidad. Y tenemos que educar la humanidad por una necesidad evolutiva, porque la tecnología lo abarca todo y no sabemos a dónde va a llegar. Entonces, ¿qué va a marcar la diferencia? ¿Los mejores productos tecnológicos o aquellas empresas que tengan los mejores productos tecnológicos para el servicio de una sociedad mayor? Hoy la educación realmente la necesitamos evolutivamente porque la necesitamos para construir una sociedad mejor.
Y en el último apartado del libro, Nora, nos comentas también del bullying, aunque viene de muchos años atrás. ¿Por qué no nos explicas cómo es el bullying actual?
Este libro tiene una trampa.
Pues nos has cazado.
Tiene una gran trampa, porque yo en verdad quería decir, cuando yo empecé a pensar en este libro y a darle forma mental y espiritual y emocionalmente, yo dije, bueno, voy a contar por qué hay un bullying diferente ahora. Y luego voy a explicar todas las formas en que podemos educar para prevenirlo. Pero era un libro común, un libro más. Entonces me pareció tan importante hablar de lo que hacemos, hablar de la pedagogía, de la felicidad responsable, explicar todo, educar con lo lleno. Yo siempre digo, hay que educar con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Y lo que tenemos es todo esto que yo cuento en el libro, ¿no? Venimos preparados biológicamente para todas estas aptitudes, ¿no? Que luego transformamos en valores. Si no lo hacemos, el bullying cada vez es peor, porque vivimos en una época tecnológica donde la tecnología ha marcado como una línea invisible en los últimos 10 años. Y los adultos estamos colocando a las nuevas generaciones en un medio tecnológico que nosotros también desconocemos bastante, y les, de alguna manera, les pedimos que se adapten a esta sociedad, y esta sociedad en la que se adaptan les obliga a estar permanentemente expuestos, permanentemente visibles, controlados, vigilados. Por lo tanto, ellos aprenden mecanismos de control desde edades muy tempranas. Las fotos, todos los padres ponen fotos de sus hijos en Facebook. Incluso desde el embarazo le hacen una biografía paralela. Hay una sobreexposición donde los demás opinan de ti y tú tienes que aguantar que opinen de ti. Entonces tú también opinas y controlas a otros. Y este es el juego terrible y horrible en el que estamos metidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el bullying se ha transformado en los últimos años en un mecanismo natural de relación como respuesta.
Dios.
Entonces es necesario educar desde otro lugar. Y te lo digo después de 30 años de trabajar temas de bullying.
¿Y cuál es ese otro lugar?
Educar en contradirección, que es todo el libro que cuento. Educar en sintonía con el cerebro, potenciando lo que nos hace humanos, claro. No dejar de lado esta línea de tú solo puedes, mátate por las notas. Luego vendrá el informe PISA y te dirá si eres bueno o malo, y si no, quedas excluido.
Eso no es nada bueno.
¿Mm?
Eso no es nada bueno.
¿Tú qué crees?
Yo no he educado a mi hija así, jamás.
Pero es así, es el metamensaje de la sociedad, ¿no?
Sí.
Es para, y tienes una prueba. ¿Qué hace la mayoría? ¿A qué incitan la mayoría de las formas educativas en todo el mundo? A que los padres junten dinero para cuando los niños van a la universidad, para cuando los hijos van a la universidad. Si la clave está en los primeros 7 años de vida. ¿Por qué no formamos, que de hecho nosotros lo hacemos, a docentes en etapa de maternal para cuidar ese cerebro que va a definir todo lo que viene después?
Pues estas son las palabras de Nora Rodríguez y quiero que nos dé un último consejo para todos nuestros oyentes al leer Educar para la Paz. ¿Qué les dirías?
Que empiecen a dar primeros pasos. 21 días de generosidad. 21 días porque es el tiempo que se necesita para crear un hábito, ¿no? 21, 25. Con los niños es fácil, no es tan difícil. Y aunque sean chiquititos, con 2 años, con 3, generar situaciones de altruismo, de ayuda mutua en casa, en los colegios. Eso es poner el foco en lo que nos hace verdaderamente humanos. El cuidado mutuo. Eso es bueno.
Y que salgamos más a la calle para hacer cualquier clase, ¿no?, de la escuela.
Sí, se ha comprobado que las clases de matemáticas al aire libre son geniales, realmente. Mucho más que estar sentado frente a una pizarra haciendo 340 ejercicios, porque en verdad lo que todavía no parece que forma parte de la sabiduría popular es que... En el colegio no se aprende, en el colegio se entiende, se aprende en casa. Entonces hoy sabemos que hay varias maneras de atrapar esta memoria a corto plazo, perdón, la memoria de trabajo, ¿no? Memoria a corto plazo, que tiene que ver con lo que me voy a acordar para luego estudiar en casa. Y estudiar, hacer clases al aire libre, o tener una experiencia inicial de impacto, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, si queremos enseñar algo, ¿por qué no empezar una clase con los ojos tapados, tocando las paredes de la sala y jugando con niños de 7 años a que son murciélagos? Que solo se guían por el instinto del sonido y de las cosas, ¿por qué no hacer una experiencia social, grupal, potente? ¿Por qué no mostrarle ese otro mundo de cuidado y de ayuda mutua? Yo incluso cuento en el libro, y seguramente has leído esta historia y apuesto que te ha impactado. Una maestra en Canadá a los niños de 6 años les preguntó, ¿por qué creen que mueren los niños en África? Y la mayoría pensaba que era por falta de alimentos. Y uno de esos niños, bueno, luego la maestra explicó, es porque no tienen agua. Y uno de esos niños dijo, ¿y qué se necesita? Uno, no importa que fuera uno. ¿Qué se necesita para que tengan agua? Tener pozos. Y ese niño juntó dinero para hacer pozos. Y luego, a lo largo de su vida, se dedicó a eso, a hacer pozos en África. Quiero decir, esto es educar desde otro lugar.
Es impresionante.
Pues Educar para la Paz. Os recomiendo que os leáis el libro La neurociencia de la felicidad responsable de Nora Rodríguez, de la editorial Kairos. Son 232 páginas y un preu de venda al públic de 15 euros. Nora Rodríguez, muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
A ti y a todos tus oyentes.
A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, ECMO, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinària.es.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada. Gràcies.
Encara que sigui una setmana després, principis del mes de febrer, sí que tenim, doncs, el nostre espai de Gràcia. Molt bona nit i benvingut, Jordi.
Moltes gràcies, Esther. Bona matinada i ja hi tornem a ser-hi en el nou any 2020.
Exactament, que aquest any ha costat una miqueta, per diverses situacions.
Sí, sí, ha hagut un petit parèntesis, però ja puntualment aquí estem.
Molt bé, avui de què ens parlaràs?
Pues avui... de diferents personatges de Gràcia que o van néixer a Gràcia o han fet alguna obra en la mateixa Gràcia o han viscut, unes pinzellades que he tret d'un llibre que en el seu dia va editar el periodista i també polític Albert Mussons, que de forma... es va deixar massa jove. El 2007 ja es va deixar en plenes facultats, amb molts projectes que tenia sobre la taula i les seves carpetes. I avui doncs, el volem recordar i també recordem unes pinzellades, com he dit, de diferents persones i de diferents àmbits.
Per totes les persones que ens estan escoltant, primer de tot doncs, parlem una miqueta del senyor Albert Mussons.
Sí, Albert Mussons va ser periodista, com he dit, historiador local, de petit i jove fou soci dels Juïssos de Gràcia, a través de l'agrupament Escolta, Bisbe i Lurita. Professionalment va ser el secretari tècnic del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va col·laborar amb emissores de ràdio, com ràdio, amb un espai de gent d'activitats dels barris de Barcelona, també col·laborador de l'Independent de Gràcia, fundador de la revista ja desapareguda Carrer Gran, del qual va ser redactor i director, i també la va dirigir, i també va participar en les emissions de televisió de Gràcia durant la Festa Major. Membre fundador del Taller d'Història i... va formar junta des del primer moment. Membre dels castellers de la Vila de Gràcia, d'una colla de Sant Madí, la Gardènia, i un dels promotors de la Gràcia de les Tertúlies. Va ser conseller de Cultura i Esports i Comunicació de Ràdio Gràcia i de l'Arxiu Municipal. O sigui, un bon teixit d'activitats que tenia aquest home. Malauradament, es va deixar l'any 2007.
Va fer aquest llibre, Gent de Gràcia, al qual tu ara ens faràs unes pinzellades. Has escollit a quatre personatges.
Uns quatre personatges de diferents àmbits. Comencem pel senyor Fructuós Gelabert i Badiella, que va ser director cinematogràfic. comencem per ell, ja que fa poques hores es va celebrar Sant Joan Bosco i, segons diu el santoral, és el patró del cinema. No hi ha averiguat el per què aquest sant representa el cinema. Algun dia ho explicarem. Va néixer al carrer Llibertat de Gràcia un 15 de gener del 1874. D'origen humil, el seu pare, mallorquí, era ebenista. Pocs dies després del naixement, la família es traslada a Sants, va estudiar a Barcelona matèries de dibuix, mecànica i tall de fusta. Una de les pel·lícules que va dirigir va ser Baralla en un cafè. Llavors, aquestes són les ressenyes que tenim d'en Fructuós Gelabé respecte a Gràcia.
Després has escollit el senyor Antoni Gaudí.
Sí, aquest és un, podríem dir, un personatge universalment reconegut i conegut i ben visitat totes les seves obres. Malgrat que va néixer a Reus l'any 1852, a la tardor del 1868 es va traslladar a Barcelona. L'any 1906 s'instal·la a la casa que tenia a l'interior del Paragüell. Des d'aleshores i fins que va morir, la seva parròquia a la qual acudia assíduament era la de Sant Joan a la plaça de la Virreina. La relació de Gaudí amb Gràcia ve donada, sobretot, per haver-hi deixat una de les seves obres més monumentals, el Paragüell, que sempre, cada dia, és visitat per milers de visitants d'arreu al món. També la primera casa que va construir, la Casa Vicenç, també a Gràcia, al carrer de les Carolines. També una finca totalment visitada, ara reformada. El carrer Carolines és en els límits de la vila amb Sant Gervasi. I també, baixant una mica més avall, tenim la Pedrera. Passeig de Gràcia en Provença.
Bé, seguim amb aquestes pinzellades dels diferents personatges que ha escollit en Jordi Flotat. Continuem amb Pompeu Fabra.
Sí, de l'arquitectura anem a la llengua catalana. En Pompeu Fabra va ser gramàtic i lexicògraf nascut a Gràcia el 20 de febrer de 1868, en una torreta a les afores, en el barri de la Salut, en el número 32 del carrer Mare de Déu de la Salut. Era fill de qui fou alcalde de Gràcia en diverses ocasions, Josep Fabra i Roca, inspirador de les ordenances municipals de la vila. Més tard, es traslada en un pis de lloguer al carrer Gran. Després va viure a Barcelona, també va viure al País Basc i també a Badalona. Cal mencionar que, a motiu del 50 aniversari de la publicació del Diccionari General, al novembre de 1982, a la plaça Lesseps, s'inaugura un monòlit en homenatge a Pompeu Fabra. També, fa uns dos anys, es va col·locar a la finca on va néixer una placa commemorativa, o sigui, a la Mare de Déu de la Salut, número 32. També hi ha la universitat que porta el seu nom, Pompeu Fabra, i a Badalona, on també va tindre la seva residència, i se'l recorda, hi ha una estació de metro amb el seu nom. És important l'edició que va fer de la gramàtica de la llengua catalana, la gramàtica catalana i el Diccionari General de la Llengua Catalana.
Bé, i acabarem aquest espai parlant de l'últim personatge escollit, el senyor Tomàs Tàcies.
Sí, l'hem escollit, o sigui, com dit, diferents hàbits, aquell potser no és tan conegut de forma arreu de Barcelona o del país de Catalunya, però dins de Gràcia sí que és conegut va ser mecànic de cotxes, va néixer a Sant Gervasi, a la plaça Molina Balmes, però quan es va casar l'any 1959 va anar a viure a Gràcia, al carrer Verdi, on va romangir sempre. El 14 de setembre de 1979 va tindre lloc l'assemblea constituent de l'Associació de Veïns del carrer Verdi, entre Providència i Martí, una associació que es va denominar Verdi de Dalt, perquè per aquells voltants, al carrer Verdi, hi havia tres trams de carrer que es feia guarnit de festa major. Verdi de Dalt, Verdi del Mig i Verdi de Baix. Actualment queda a un, encara, fent festa major, al carrer Verdi de del Mig, entre Providència i Rubí. Va ser president per primera vegada la temporada 1984 i va aconseguir bastants bons premis, millor dit, primers premis de guarnit l'any 1989, 1992 i 1993. Aquest ja no el va poder viure perquè va morir l'any 1993, el 5 de juny, un parell de mesos abans de la festa. Segons ens va recordar la seva vídua, vivia per la festa major. Ell sempre estava al carrer controlant tot el que passava al carrer, vigilant els guarnits, i, en fi, aquest és el nostre petit homenatge a aquesta persona defensora de la festa major.
Don Jordi, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest recull d'aquestes quatre persones, Fructuós Gelabert, Antoni Gaudí, Pompeu Faura i el senyor Tomàs Tàcies. Bé, t'esperem d'aquí unes setmanes. Moltíssimes gràcies, amb sí, més informació.
I parlarem de Sant Medir, que ja ens tocarà.
Que no faldi.
Vale.
Ja queda molt poc per Sant Medir. Molts caramels i moltes rialles. I per la colla Els Pilons són més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Medí!
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans. A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria. Els caps de setmana, per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Cinema.
Avui, més a parlar-vos doncs, d'estrenes de cinema, parlem del Rewatch, perquè tornem a veure les sèries Friends o Seinfeld una vegada i una altra. Les plataformes de vídeo es rifen les sitcoms clàssiques i aposten pels remakes, les seqüeles i els spin-off. Els rànquings de les sèries més descarregades o vistes durant l'any sempre es cola algun clàssic. De fet, Friends o The Office són les dues sèries més vistes en la història de Netflix. És tal la demanda d'aquests tipus de sitcoms que aquesta plataforma ja ha comprat per 500 milions de dòlars els drets d'emissió mundial pel 2021 de Seinfeld, una sèrie del 1989. La raó? Doncs que acaba de perdre Friends. Espanya continua estant disponible de moment, però deixarà d'emetre The Office el 2021 i no vol descuidar aquesta quota d'audiència que torna als clàssics un cop i un altre. Les sitcoms sembla que són el gènere predilecte pel rewatch, o sigui, tornar a veure, que és el que significa aquesta paraula. Un terme que s'està popularitzant en el sector audiovisual, però que no és un fenomen nou. La reemissió de contingut és una estratègia bàsica sobre la qual s'assentà la programació de la televisió tradicional durant anys. Per les televisions sempre ha estat un element molt avantatjós. És menys costós que un contingut d'estrena, té més garanties de concentrar audiència, normalment són de sèries que van tenir èxit en la seva primera vida comercial, i permet o bé omplir buits de la graella en horari poc populars o engrosir les graelles de la TDT. A Espanya tenim l'exemple de Verano Azul, una de les sèries que en més ocasions s'ha emès en la seva història de la televisió. Segons Marta Calderero, professora dels Estudis de Psicologia i Ciència de l'Educació de la UOC, fer rewatching ens encanta perquè és una aposta segura. Tenim la certesa que ens ho passarem bé i reafirma la nostra bona opinió sobre el producte. Tornem a sentir les mateixes emocions positives i, a més, descobrim nous aspectes que ens havien passat per alt. I redueix, doncs, la fatiga cognitiva que es genera haver de decidir entre centenars d'opcions. La psicòloga aconsella repetir una sèrie, llegir un llibre, tornar a veure una galeria, etc. Quan tenim poc temps i ens ve de gust relaxar-nos, així aprofitarem tot aquest temps per a gaudir i desconnectar i evitarem sentir-nos frustrats per perdre buscant alguna cosa nova a fer. I afegeix que experimentar una cosa per segona vegada permet observar-la més detingudament, veure amb matisos, mirar-la des d'una altra perspectiva o anticipar-ne el gaudí.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant. Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats.
Ràdio Estel.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis.